Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern espanyol prova de tancar in extremis un acord amb Junts que permeti aprovar amb garanties un decret que inclogui mesures de l'escut social que van decaure la setmana passada al Congrés dels Diputats. Per fer-ho possible, l'executiu ha decidit invertir l'ordre de les reunions que havia de celebrar avui i situar en primer lloc la del Consell de Seguretat Nacional per després convocar el Consell de Ministres. Sobre la taula, la possibilitat d'aprovar aquest mateix dimarts un decret que inclogui la revaloració, volíem dir, de les pensions, les bonificacions i el transport i també les ajudes de la dana, entre d'altres. De fet, aquest matí ja ho ha dit la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ha emplaçat a l'executiu espanyol a aprovar un decret avui mateix. I Esquerra votarà a favor de la pròrroga pressupostària i de la derogació dels beneficis fiscals del Hard Rock, però en contra d'eliminar les multes als ajuntaments incomplidors amb la sequera. La portaveu parlamentària d'Esquerra, Esther Capella, ha explicat en roda de premsa que no volen bloquejar els serveis públics.
No convalidar-lo posaria en situació de risc aquest sector públic i nosaltres som rigorosos i som molt exigents en la negociació, però també som molt responsables amb la gestió pública. Amb la gestió pública que té una afectació directa i que afecta de forma directa al conjunt dels ciutadans i ciutadanes i a la garantia dels seus drets. I a més aquest decret també incorpora l'índex de renda de suficiència i per tant l'increment d'aquest índex que incideix directament en les prestacions que reben més de 200.000 persones a Catalunya.
En canvi, ha deixat en l'aire el suport de la futura aplicació de crèdit que ha lligat el compliment dels acords d'investidura que assegura que estan a les beceroles. D'altra banda, Esquerra s'ha mostrat molt crítica en la retirada de les sancions als ajuntaments que gasten més aigua del que pertoquen sequera, ja que ha dit que són passos enrere irresponsables i antipedagògics i poc solidaris també amb els que han fet bé la feina. I Catalunya accelera la creació d'ocupació i la reducció de l'atur l'últim trimestre del 2024, segons les dades de l'enquesta de població activa publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Les dades mostren una especial disminució de l'atur, que s'ha reduït en 54.000 persones en un any i ha situat la taxa de desocupació en el 7,87%, la dada més baixa en els últims 16 anys. I Protecció Civil manté activa l'alerta per fort vent en diferents punts del territori. A hores d'ara es manté la previsió de vents superiors als 72 km per hora durant el dia d'avui i fins la matinada del dimecres al litoral de Tarragona i també al litoral central. De fet, a Osona, el vent de l'oest ha provocat també la caiguda d'un arbre que ha afectat a les línies elèctriques i ha deixat sense subministrament al municipi.
Notícies en xarxa.
Març.
En joc. Amb Martí González.
Dimarts 28 de gener, ara sí, del 2025, això és l'enjoc. Avui ja parlarem de la prèvia de la Champions, de l'última jornada de Champions, amb les prèvies del Barça i el Girona. Els blaugranes reben demà l'Atalanta a Montjuïc, amb la classificació per a vuitens ja assegurada. Els gironins jugaran, rebran a l'Arsenal, a Montilivi, de fet ja eliminats d'aquesta primera participació a la màxima competició europea. Avui, com dèiem, molt futbol, però també parlarem de bàsquet i de la prèvia del top 16, del primer partit del top 16 per al Baxi Manresa a la FIBA Champions League. Avui els manresans s'enfronten al Petkimspor turc. Tot això i més avui a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, Barça i Girona ja pensen, com dèiem, en l'última jornada de la fase Lliga de la Champions masculina, que es disputarà demà en horari unificat.
El Girona viurà demà a Montilivi un altre partit històric i l'últim de la temporada en competició europea, rebent l'Arsenal, tercer classificat a la Champions, segon a la Premier. Els gironers ja estan matemàticament eliminats, però el club ha anunciat que s'han venut totes les entrades per la visita del club Gunner. També demà el Barça, amb el bitllet per a vuitens de final ja assegurat, rebrà l'Atalanta per tancar aquesta primera fase.
En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick i Alejandro Valde, d'una banda, i Michel i Porto, a part del Girona, en les rodes de premsa prèvies d'aquest mateix migdia, d'aquesta vuitena i última jornada de Champions. Per cert, encara en clau blaugrana, segons avança TV3, Gavi serà el proper en renovar.
A finals d'aquesta setmana s'haurà anunciat l'ampliació del contracte del jove migcampista andalús, que acaba contracte el 2026 i renovarà fins al 2030 amb una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, igual que Valde, Pedri, Rafinha o Lamine Yamal.
I parlant de renovacions, ahir a la tarda es va presentar a la Ciutat Deportiva del Futbol de les Rozas la renovació fins al 2028, en aquest cas del seleccionador espanyol absolut masculí, Luis de la Fuente.
El tècnic de la Rioja allarga la seva vinculació, el seu vincle amb la Federació Espanyola després de portar la selecció a guanyar la Nations League i l'Eurocopa de l'estiu passat. Les properes competicions seran de nou la Nations League i la preparació del Mundial 2026, que es disputarà al Canadà, Estats Units i Mèxic.
I a l'Espanyol, pendents de la sortida oficial d'Irving Cardona.
El club perico ha acordat amb l'Augsburg la cancel·lació de la sessió del mitjapunta francès que va arribar l'estiu passat. Irving Cardona ha jugat 16 partits en Lliga i una en Copa del Rei amb l'Espanyol amb 5 titularitats i 2 gols.
Més futbol. A casa nostra us ho explicàvem ahir en directe. El jutjat admès a tràmit la querella interposada pel Nàstic de Tarragona a l'àrbitre Eder Mayo Fernández per afavorir premeditadament el Màlaga en el partit decisiu del playoff per pujar a segona divisió.
Tira endavant, per tant, la primera denúncia que es fa al futbol estatal d'un club contra l'actuació d'un àrbitre per uns presumptes delictes de falsedat documental i corrupció a l'esport.
El Nàstic en clau esportiva demà jugar als quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
Els grans s'enfronten a Andorra al nou estadi en un partit que es podrà seguir en directe a la xarxa Més a partir de 7:45 del vespre. Mitja hora abans es jugarà l'altre partit de quarts entre el Sabadell i l'Espanyol. A semis ja entraran en escena els dos equips que el curs passat van jugar a primera divisió, Barça i Girona.
En bàsquet ja és oficial, Abu Dhabi acollirà la Final Four de l'Eurolliga masculina.
11 dels 13 clubs propietaris, entre els quals hi ha el Barça, han votat a favor d'aquesta decisió de traslladar la final a 4 fora del continent. Aquesta Final Four es disputarà del 23 al 25 de maig a l'Etihad Arena, instal·lació que té una capacitat per a 18.000 espectadors que hi ha acollit, per exemple, partits de la NBA. L'acord inclou la possibilitat d'ampliar aquesta seu per a 2 anys més, fins al 2027.
El Barça, que té partit d'Eurolliga dijous al West Arena contra el Baskonia, Vitoria, demà la penya tindrà Eurocup i avui s'estrenarà el top 16 de la FIBA Champions League al Manresa.
Els manresans enquadrats al grup K reben aquest vespre el nou congost a l'Aliaga Petkim Sport Turk, aquí que va superar la setmana passada l'eliminatòria prèvia que el Manresa es va estalviar eliminant el Hapoel Holon israelià. El partit comença a 8:45.
En hoquei patins, un apunt, el capità del Voltregà, Eric Vargas, haurà de passar per quiròfan per diverses fractures facials.
Vargas va rebre diumenge un cop fort de bola a la cara en el partit del seu equip a la pista a l'Igualada, a l'hoquei lliga masculina. Tot i sortir de propi peu de la pista, el capità del Voltregà serà operat demà a la Vall d'Hebron.
En esports d'hivern, ahir s'ha presentat les dues proves de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, que acollirà aquest cap de setmana que ve, 8 a Ull.
L'estació catalana repeteix com a seu de dues de les proves de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya 2025, l'esprint i els relleus mixtos, dues proves que també es disputaran als Jocs Olímpics d'hivern de Milà i Cortina d'Ampezzo el 2026. Dels 15 països que van participar l'any passat en la prova a 8 a Ull, aquest any seran 28, amb un augment també considerable d'esportistes, d'una norantena a 150. La delegació espanyola, amb 11 esportistes, compta amb 8 catalans.
Ah, i un últim apunt, ja coneixem també els principals guanyadors de la 28a Festa de l'Esport Català.
L'America's Cup Experience de Barcelona serà l'escenari el dimecres 19 de febrer de l'entrega de premis d'aquesta Festa de l'Esport organitzada pel Departament d'Esports de la Generalitat, l'UFEC i el Diari Esport. El millor esportista català en categoria masculina és el nedador Denis González, mentre que en categoria femenina el premi és per Ari Sánchez, número 1 del món del pàdel. Entre els guardonats destaquen també la projecció de Pau Cubarsí, el Barça femení de futbol pel seu pòquer de títols, Jordi Fernández com a primer tècnic català de l'NBA i Helena Congós, a l'esprit esportiu.
Dimarts 28 de gener, 9 minuts gairebé, 10 passen de la 1. Comencem parlant de futbol. Demà es tanca la fase Lliga de la Champions masculina en la primera edició d'aquest nou format i la primera vegada que hi teníem dos equips catalans. Un d'ells, el Girona, tancarà demà una participació europea històrica, un punt decebedora, ja que sense opcions de seguir endavant havent perdut 6 dels 7 partits que ha disputat fins ara, i ho farà amb un duel històric a Montilivi amb les entrades exaurides contra un dels grans del continent, l'Arsenal, actualment tercer classificat en aquesta lligueta i segon a la Premier League anglesa. En canvi, el Barça també tanca demà aquesta primera fase, començant aquesta jornada unificada com a segon classificat i amb el bitllet directe per a vuitens de final ja a la butxaca. Des de la una tenim la marxa de la premsa del jugador, però ara Alejandro Valde, prèvia també a l'entrenador de Hansi Flick. Podem escoltar en directe ara mateix Valde.
A lo mejor somos más jóvenes y eso ayuda también mucho, pero yo creo que todos los años nuestro vestuario es increíble, todos nos llevamos muy, muy bien y creo que eso es de las cosas mejores que tenemos.
Bona tarda, Alejandro. Aquí Guillem Borràs per Iniestazo. El otro día Hansi Flick le preguntaban por ti, decía que estaba muy contento con tu rendimiento, pero que creía que podías mejorar todavía. ¿Tú en qué te ves más margen de mejora como futbolista?
Bueno, pues muchas cosas. Al final, como he dicho, solo tengo 21 años. Creo que en el mundo del fútbol la gente se está un poco mal acostumbrando, que ya desde los 19, 20 años ya esperan que seas el mejor en tu posición, el mejor del mundo, y yo creo que muchas cosas, puedo mejorar muchas cosas, tanto en defensa como en ataque, tanto mentalmente, físicamente, pero bueno, lo importante es que con 21 años estoy jugando en el primer equipo del Barça, que no es fácil, y bueno, nada, espero seguir así.
Alejandro Valde ara mateix en directe en la prèvia d'aquest Barça-Atalanta parlant d'ell mateix i de les coses que pot millorar també com a jugador. Demà a les 9 aquest Barça-Atalanta i la resta de la jornada també en horari unificat, com deien, d'aquesta vuitena jornada i de la primera fase de Champions, última amb especial atenció pel que fa al que ens incumbeix al Barça-Atalanta a Montjuïc i al Girona-Arsenal a Montilivi. A partir de 2:15, avui mateix també compareix en roda de premsa Mitchell i també el davanter del Girona Porto. I més enllà d'això, ahir a la tarda es va presentar a la Ciutat del Futbol de Roses la renovació fins al 2021 del seleccionador espanyol absolut masculí Luis de la Fuente. El tècnic de la Rioja allarga la seva vinculació amb la Federació Espanyola després de portar la selecció a guanyar de forma inesperada l'Eurocopa de l'estiu passat, a més de la Nations League. Ahir a l'acte de presentació d'aquesta renovació, de la Fuente va agrair la confiança de la Federació i es va mostrar ambiciós de cara al que ve.
Creo que es la mentalidad que tenemos que tener. Esto tiene que servir como motivación, como aspecto que nos dé seguridad del potencial que tenemos, pero con eso no se consigue nada. Esto es una mejora constante y lo más importante es que tenemos una materia prima fantástica, excepcional, con una mentalidad insaciable, que digo, en el plano deportivo, y bueno, un grupo de trabajo maravilloso y una casa, nuestra casa, la Real Federación Española de Fútbol, que nos apoya siempre y nos sentimos pues muy protegidos.
El seleccionador estatal, a més, va assegurar que no sent més pressió que quan va agafar el càrrec, tot i ja haver guanyat, com dèiem, una Nations League i una Eurocopa.
Yo creo que la experiencia es un grado y cuando vamos viviendo experiencias y acumulando ese conocimiento, seguramente, perdón, digo desde el convencimiento, valoramos más las cosas. Yo hoy valoro mucho más dónde estoy, dónde estamos y lo que nos queda por recorrer. Y siento la misma presión que he tenido siempre, que es la... Yo soy un hombre muy exigente conmigo mismo, y eso hace que seguramente la presión que viene de fuera, que es la que tiene que ser, pues no me afecte tanto, porque estoy acostumbrado a autoexigirme mucho, soy el más autocrítico y no me da miedo tirarme a la piscina cuando estoy convencido de algo.
Luis de la Fuente, doncs, que dirigirà la selecció espanyola fins al 2028. La Federació Espanyola també treballa en la renovació del seu cos tècnic, ahir també present a l'acte. Propers reptes, la Nations League, que ve ara, i ja preparar el Mundial de 2026 a Canadà, Estats Units i Mèxic. Més futbol a casa nostra. Ahir ho explicàvem en directe que el jutjat ha admès a tràmit la querella interposada pel Nàstic de Tarragona a l'àrbitre Eder Mayo Fernández per afavorir premeditadament el Màlaga en el partit decisiu del play-off per a pujar a segona divisió. Tira endavant, per tant, la primera denúncia que es fa al futbol estatal d'un club contra l'actuació d'un àrbitre per uns presumptes delictes de falsedat documental i corrupció a l'esport. Escoltem l'advocat i membre del Consell d'Administració del Nàstic, Antoine Jordà.
Pues des del Nàstic de Tarragona estamos satisfechos, puesto que vemos que el procedimiento judicial pues empieza a activarse. Es un pequeño paso. Los procesos judiciales son muy largos y muy difíciles, pero para nosotros ya es muy importante de que el juez de instrucción haya encontrado como mínimo indicios para seguir investigando tanto en el delito de falsedad documental como corrupción en el deporte. Prudencia, seguir trabajando, y el honor de la ciudad es importante, el pelearlo puesto que los acontecimientos que hubieron en ese partido son acontecimientos que no se pueden dejar de esta manera.
N'estarem pendents d'aquest procediment judicial. La Nàstic en clau esportiva, per cert, demà juga els quarts de final de la Copa Catalunya contra l'Andorra, el nou estadi, en un partit que es podrà seguir en directe a la xarxa Més a partir de 8:15 del vespre, mitja hora abans. L'altre partit de quarts, també demà, entre Sabadell i Espanyol. A semifinals ja entren a escena els dos equips que el curs passat van jugar a primera divisió, el Barça i el Girona. I, més enllà d'això, volem aprofitar avui, com cada dimarts, per repassar amb una mica més de calma l'actualitat d'alguns equips catalans després del cap de setmana. La segona federació, el Lleida, va signar diumenge a Cornellà en el partit que va retransmetre a la xarxa també el seu desè empat de la temporada. Els lleidatans són autoexigents i volen mirar cap amunt a la lluita pels play-off. Ho heu ullet a ràdio, Sergi Guiu.
Tot i que la pel·lícula que es va viure a Cornellà el diumenge passat amb el Lleida com a protagonista ja l'hem vista repetida diverses vegades, concretament 6 aquesta temporada, l'empat a un a domicili després d'avançar-se en el marcador i no poder matar el partit, va anar de la mà de diverses estirades d'orelles. La més clara, la del segon capità del Lleida, Joan Campins.
Doncs assumir responsabilitat, crec que és un partit, insisteixo, que passa molt per situacions de dintre, de individuals i de donar una passa al davant nosaltres. Crec que no es pot mirar ni fora, ni situacions, si es pot jugar més o menys. És un tema de jugador.
Una opinió i una necessitat de fer autocrítica que el davanter de Lleida, Adrià Gené, jugador que va tornar a marcar el diumenge passat, compartia i transmetia així.
Sí, jo comparteixo la seva opinió. Al final jo crec que l'empat, pues no, tal com està la situació i les circumstàncies, no és bo. Ens posem al davant del marcador, que costa moltíssim, i per errors individuals o col·lectius o molta autocrítica hem de fer, perquè sempre ens està passant la mateixa dinàmica de sempre. Bueno, seguirem treballant-ho, ens hem de donar compte ja, de fer un pas endavant, com bé dieu, i bueno, és que hem d'actuar ja.
El Club Blau ha informat aquest dimarts al matí que el migcampista nigerià Musa Issa deixa de pertànyer al Lleida per incorporar-se al Puerto Cabello de Venezuela. D'altra banda, el defensa central Neider Lozano, que es va lesionar a l'abril de l'any passat, ja ha rebut l'alta mèdica i el club ha activat la seva fitxa federativa.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació, un apunt. El Badalona sembla que aixeca cap i diumenge va sumar la segona victòria consecutiva que el situa a mitja taula, 5 punts ja de la zona de play-off. Els escapolats van golejar el Tona, un equip de la part alta, ara mateix quart classificat, per un clar 4-0. Un Badalona que continua reforçant-se també en el mercat d'hivern. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
Bon dia. El porter aragonès Carlos Azón s'ha convertit en nou reforç del Badalona fins a final de temporada. A manca de 3 dies per finalitzar el termini del mercat de fitxatges, el conjunt escapolat no descarta tancar més operacions. I és que el nou fitxatge del Badalona, Carlos Azón, és un porter jove de 24 anys que ja té experiència a la primera federació, on ha jugat amb el Logroñés i Tarazona, i també a segona, ja que ha militat en dues ocasions al Calahorra, club del qual procedeix. Amb el fitxatge de Zon, el Badalona tanca el capítol de la porteria i formarà parella amb Àlex Sanz pel que resta de temporada. El nou porter escapolat es va formar a les categories inferiors del Saragossa. Els altres dos arquers, fitxats a començament de campanya, Juan Villó i Oscar Medina, han abandonat el club durant aquest darrer mes de mercat. Amb la darrera incorporació, l'entitat no dona per finalitzada la possibilitat de fer nous fitxatges, ja que és molt probable que d'aquí a final de mes arribi un defensa central i un jugador de banda.
Gràcies, Ramon. I ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el de Jofre Graells, davanter del Mollerussa de Tercera Federació, amb el 40% dels vots, a superar les dianes d'Eric Paratore del Mollet, de Primera Catalana, de Miquel Ostrell del Sabadell B, de Tercera Federació també, i de Tom Diawara del Manresa, també d'aquest grup 5 de la Tercera Federació masculina. Ja sabeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns, el que us sembli millor a la nostra enquesta, a la xarxa X, al compte @esportsenxarxa. En bàsquet, avui el Baxi Manresa s'estrena al top 16 de la FIBA Champions League masculina amb la primera jornada d'aquesta fase de grups corresponent als vuitens de final. El Manresa, enquadrat al grup K, rep aquest vespre el nou Congost a l'Aliaga Petkimspor Turk, equip que va superar la setmana passada l'eliminatòria prèvia, que el Manresa es va estalviar eliminant el Hapoel Holon Israelia. La prèvia d'aquest Manresa Petkimspor des de Ràdio Sallent, Clàudia Roses.
El Baxi Manresa arrenca el nou Congost al top 16 de la Basketball Champions League. Comença la segona fase de la competició i el primer adversari dels manresans és el Petkimspor Turk, que va eliminar l'Hapoel Holon als play-in. Després d'un partit vibrant a València, en què els de taronja es van imposar gràcies a un gran tercer quart, El Baxi Manresa busca mantenir la seva línia de treball i començar amb un bon ritme aquest top 16. Per aquesta primera jornada, Diego Campo compta amb els 13 jugadors de la plantilla. L'Aliaga Petkimsport és l'últim equip que s'ha incorporat al grup K, juntament amb Tenerife i Pallacanestro Reggiana. El rival turc toca la porta del Nou Congost amb un equip sòlid amb molts jugadors, especialment en el joc individual. Entre ells destaquen l'alè nord-americà Wesley Van Beek, el pivot colombià Jaime Echenique i el base nord-americà Brain Tire. Així els valorava l'assistent del Baxi Manresa, Pau del Tió.
Tenen ritme competitiu, no han parat de competir entre setmana. I després un equip que bueno, té la base de jugadors americans, 7-8 jugadors americans, que bueno, porten el pes de l'equip, en minuts ja en anotació, però bueno, també tenen un grup de jugadors turcs, bueno, són joves, però que tenen nivell i talent i físic.
Els vermell i blancs volen fer-se força en aquesta nova fase on cada partit compta molt. Avui tindrà l'oportunitat de jugar amb el seu sisè jugador, l'afició, però la concentració i els encerts seran imprescindibles per endur-se'n la victòria.
En handbol, un apunt. Aquest cap de setmana es va disputar el primer partit oficial d'handbol en cadira de rodes a Catalunya. Concret va ser el pavelló municipal Josep Llavina i Esteve de Santa Maria de Palautordera, el que va acollir el partit entre el Club Handbol Palautordera i el Dominicos de Saragossa amb victòria aragonesa, tot i que era el de menys. Ens omplies de Ràdio Vitamènia la Judit Torné.
El partit del passat diumenge entre el Palau Tordera i el Dominicos dona el tret de sortida al Campionat Estatal d'Handbol en Cadira, una modalitat d'handbol nova creada per la Federació Espanyola i en què s'estrenava l'equip local, el Club Handbol Palau Tordera, com a primer club català. Òscar Pérez, jugador i un dels fundadors de l'equip, destaca la bona organització i l'acollida per part del club.
La veritat és que va ser una jornada molt maca. Va ser un pioner en l'handbol en cadira de rodes. I va veure molta gent. Va venir també el president de la Federació Catalana i la veritat el club es va portar molt bé a nosaltres, una organització perfecta. I la veritat, Dominico, fins i tot es van felicitar per l'organització i tota la gent que n'hi havia.
Al llarg del partit, el Dominicos va mostrar-se superior a l'equip local, demostrant ser més experimentat. El Palau va aguantar la primera part, perdent 4-7, però la segona els de Saragossa van estar més còmodes i es van imposar, guanyant per 8-16. La tornada serà entre el 8 i el 9 de març a Saragossa. Pérez comenta com s'estan preparant pel partit.
Tenim que remuntar 8 gols, és una distància molt, molt gran, ho intentarem fer. Ara tenim pràcticament un mes i mig, dos mesos per preparar i res, intentar poder donar-li la volta al marcador per entrar directament a la Final Four.
En cas de no remuntar els 8 gols, el Palau Tordera hauria de jugar un altre partit de repesca al camp del tercer grup A, on hi ha el Parla, l'Inclusport de Valladolid i l'ICB Coruña.
I en hoquei patins, el capità del Voltregà, Eric Vargas, passarà demà per quiròfan després del fort cop de bola que va rebre diumenge en el partit de l'hoquei lliga masculina a la cara, a la pista de l'Igualada. Vargas va sortir pel seu propi peu de la pista, però pateix diverses fractures facials i haurà de ser operat. I en el pla esportiu, per cert, el duel va acabar amb empat a 4 entre l'Igualada i el Voltregà. També diumenge el Noia va superar el Vic, un dels recent ascendits, per 1-3 i escala ja el conjunt de Sant Sadurní fins a la sisena plaça de la classificació, empatat amb el Calafell, que és cinquè. Més detalls de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El Noia es va imposar diumenge al Vic per 1-3. Protagonitzant així una nova remuntada marca de la casa i encadenant 4 jornades consecutives puntuant en un inici d'any gairebé perfecte. Una dinàmica que ha permès als roig i negres escalar fins a la sisena plaça d'una taula on empaten a 23 punts amb el cinquè, el Calafell, i estan només 2 punts per sota del quart, el Lleida. Aquesta bona situació en la Lliga Domèstica se suma a la de Champions. Segon del grup A, a tan sols un punt del líder, el Barcelos, els sadurninencs ho tenen tot de cara per classificar-se per a la propera fase. Abans, però, hauran de superar alguns esglaons més, entre ells la cita de dijous a França, amb el Saint-Omer. El tècnic del Noia, Carlos Cortijo, valora així aquesta arrencada d'any.
La valoració que hacemos de inicio de año es bastante positiva. Hemos jugado 4 partidos de Hockeyliga, hemos conseguido 3 victorias, un empate, y en Champions hemos jugado 2 veces contra el Barça con una victoria y una derrota. Entonces el balance a nivel resultado es positivo. Luego, a nivel sensaciones, creo que también hemos dado un paso adelante. Cada vez creo que el equipo está más maduro, cada vez está con más seguridad.
Així les coses, el Noia encara una setmana de doble compromís. Dijous a les 8 del vespre, cita europea amb el Sant Omer, lluny de casa, i diumenge, desplaçament en l'Hockey Lliga a Caldes.
Gràcies, Eli. Com en el futbol, també tenim millor gol de la jornada ja en hoquei patins. El més votat ha estat el de Marc Prat, Prato, de l'Olot, del grup sud de l'Hockey Lliga Plata masculina, amb el 35% dels vots. S'ha imposat amb els gols de Nara López del Manlleu i d'Alexia Bosch, del Voltregà, a l'Hockey Lliga femenina, i també el de Martí Casas, en la golejada del Reus a Sant Just, a l'Hockey Lliga masculina. Ja sabeu que, com en el cas del futbol, podeu recuperar aquests gols i votar cada dilluns a la nostra enquesta al compte d'X, @esportsenxarxa. I abans d'acabar un parell de punts, aquest cap de setmana 8 a Ull repeteix com a seu de les dues de les proves de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya 2025, l'Sprint i els Relleus Mixtos, dues proves que també es disputaran als Jocs Olímpics d'hivern de Milà i Cortina d'Ampezzo el 2026, cita per la qual els participants d'aquesta estació catalana, també cap d'aquest cap de setmana, podran sumar punts per classificar-s'hi. Dels 15 països que van participar l'any passat a la prova de 8 a Ull, aquest any en seran 28, amb un augment també considerable d'esportistes, que seran 150. Escoltem a Carles Ruiz, president de la Ferrocarrils de la Generalitat, gestor de l'estació d'esquí ahir a la presentació.
Tenim la capacitat, les pistes, les estacions d'esquí del Pirineu i concretament les que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, de ser un bon marc per incrementar la presència del nostre país als mitjans de comunicació arreu del món, més també amb un com aquest, on la presència, que són dels 18 esportistes catalans, no? Per tant, tenim una presència molt important, on també esperem que hi hagin èxits, que d'alguna manera podem també celebrar que aquesta competició no només significa un èxit en quant a l'esdeveniment en si, sinó també amb els èxits dels esportistes i les esportistes que participaran.
Com dèiem, aquest cap de setmana, 1 i 2 de febrer, Botiga Ull acollirà les proves d'esprint i relleus mixtos amb àmplia presència catalana d'esquí de muntanya, per exemple, Oriol Cardona, que és el vigent campió d'Europa i amb aquestes proves un dels candidats a lluitar per aquesta primera plaça. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up your colors, represent your country. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Salut. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I'm a real wild one.
Wild one.
Wild one.
Wild one. Wild one.
Bon dia i bon dimarts, 28 de gener de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 28 de gener, setmana de l'última jornada d'aquesta primera fase de Champions, que estrenava format i que demà viurà 18 partits simultanis amb moltes coses en joc. Ja està el bitllet per vuitens de final assegurat al Barça, que rebrà demà a l'Atalanta. Veurem en quina posició s'acaba classificant. I el Girona, ja eliminat, això sí, rebrà l'Arsenal en aquesta última participació, en aquesta primera participació europea, com dèiem, del Girona a la màxima competició continental. Avui farem les prèvies, mirarem d'escoltar ja en directe Mitchell i Porto, els futbolista i l'entrenador del Girona, que estan compareixent ara mateix en la prèvia d'aquest Girona-Arsenal. Molt futbol, però també bàsquet, amb la prèvia del top 16 del Manresa, que debuta avui contra el Petkim Sport Turk, en aquest cas, en aquesta fase segona de setzens de vuitens de final, volíem dir ja, amb una lligueta a Champions de bàsquet. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, Barça i Girona ja pensen en l'última jornada de la fase de Lliga de Champions, que es disputa demà en horari unificat.
El Girona viurà demà a Montilivi un altre partit històric, l'últim de la temporada en competició europea, rebent l'Arsenal, el tercer classificat a la Champions i segon a la Premier. Els gironins ja estan matemàticament eliminats, però el club ha anunciat que s'han venut totes les entrades per la visita del club Gunner. També demà el Barça, amb el bitllet per a vuitens de final ja assegurat a la butxaca, rebrà l'Atalanta italià per tancar aquesta primera fase.
En una estona mirem d'escoltar Mitchell i Porto, que ja parlen per part del Girona en la prèvia d'aquest Girona-Arsenal històric per tancar aquesta primera participació europea del Girona a la Champions, aquesta vuitena i última jornada. Per cert, un punt d'última hora, el Barça, que tindrà la baixa d'Andreas Christensen, que s'ha tornat a lesionar el sòlid de la cama dreta durant la sessió d'entrenament d'ahir dilluns i que estarà unes 3 setmanes de baixa, segons informa el club. Per cert, encara en clau blaugrana, segons avança TV3, Gavi serà el proper en renovar.
No sé si és. A finals d'aquesta setmana s'haurà d'anunciar l'ampliació de contracte del jove migcampista andalús, que acaba contracte el 2026 i renovarà fins al 2030, amb una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, igual que Balde, Pedri, Rafinha o Lamine Yamal.
I parlant de renovacions, ahir la tarda es va presentar a la Ciutat del Futbol de las Rozas la renovació de fins al 2028, en aquest cas del seleccionador espanyol absolut masculí Luis de la Fuente.
El tècnic de la Rioja allarga la seva vinculació al seu vincle amb la Federació Espanyola després de portar la selecció a guanyar la Nations League i l'Eurocopa de l'estiu passat. Les properes competicions seran de nou la Nations League i la preparació del Mundial del 2026, que es disputarà al Canadà, Estats Units i Mèxic.
I a l'Espanyol, pendents de la sortida d'Irving Cardona.
El club perico ha acordat amb l'Augsburg la cancel·lació de la sessió del mitjapunta francès que va arribar l'estiu passat. Irving Cardona ha jugat 16 partits amb el conjunt perico i un a la Copa del Rei, amb 5 titularitats i 2 gols.
Pendents, com dèiem, d'aquest mercat de fitxatges d'hivern que acaba la setmana que ve, dilluns de la setmana que ve, encara falta gairebé una setmana de mercat. Més futbol a casa nostra, us explicàvem ahir en directe, el jutjat admès a tràmit la querella interposada pel Nàstic de Tarragona a l'àrbitre Éder Mayo Fernández per afavorir premeditadament el Màlaga en el partit decisiu del play-off per pujar a segona divisió.
tira endavant. Per tant, la primera denúncia que es fa al futbol estatal d'un club contra l'actuació d'un àrbitre que, per presumptes delictes de falsedat documental i corrupció a l'esport.
El Nàstic en clau esportiva, per cert, demà juga als quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
Els grans s'enfronten a l'Andorra, al nou estadi, en un partit que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. A partir de 7:45 del vespre, mitja hora abans, es jugarà l'altre partit de quarts entre el Sabadell i l'Espanyol. A semis ja entraran en escena els dos equips que el curs passat van jugar a primera divisió, Barça i Girona.
En bàsquet, ja és oficial, Abu Dhabi acollirà la Final Four de l'Eurolliga masculina.
11 dels 13 clubs propietaris, entre els quals hi ha el Barça, han votat a favor d'aquesta decisió de traslladar la final a 4 fora del continent. Aquesta Final Four es disputarà el 23 al 25 de maig a l'Eitat Arena, instal·lació que té una capacitat per a 18.000 espectadors, que ja acollí, per exemple, partits de l'NBA. L'acord inclou la possibilitat d'ampliar aquesta seu per 2 anys més, fins al 2027.
El Barça, que té partit d'Eurolliga aquesta setmana dijous, al Buesa Arena de Vitoria contra el Baskonia, demà la penya té Eurocup masculina i avui s'estrena el top 16 de la FIBA Champions League al Manresa.
Els manresans enquadrats al grup que... Grup K, volíem rebre en aquest vespre el nou Congost a l'Aliaga Petkim Sport Turk, aquí que va superar la setmana passada l'eliminatòria prèvia que el Manresa es va estalviar, eliminant el Hapoel Holon israelià. El partit comença a 9:45.
En hoquei patins, un apunt, el capità del Voltregà, Eric Vargas, haurà de passar per quiròfan per diverses fractures facials.
Vargas va rebre diumenge un fort cop de bola a la cara en el partit del seu equip a la pista a l'Igualada, a l'hoquei lliga masculina. Tot i sortir pel seu propi peu de la pista, el capità del Voltregà serà operat demà a la Vall d'Hebron.
En esports d'hivern, ahir es va presentar les dues proves de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, que acollirà aquest cap de setmana 8 a Ull.
L'estació catalana repeteix com a seu de dues de les proves de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya 2025, l'esprint i els relleus mixtos. Dues proves que també es disputaran als Jocs Olímpics d'hivern de Milà i Cortina d'Ampezzo el 2026. Dels 15 països que van participar l'any passat en la prova 8 a Ull, aquest any en seran 28, amb un lleuger augment també considerable d'esportistes, d'una 90 a 150. La delegació espanyola, amb 11 esportistes, d'entre ells, 8 catalans.
I un dia a punt, ja coneixem també els principals guanyadors de la 28a edició de la Festa de l'Esport Català.
L'America's Cup Experience de Barcelona serà l'escenari el dimecres 19 de febrer de l'entrega de premis d'aquesta Festa de l'Esport organitzats pel Departament d'Esports de la Generalitat, l'UFEC i el Diari Esport. El millor esportista català en categoria masculina és el nedador Denis González, mentre que en categoria femenina el premi és per Ari Sánchez, número 1 del món de pàdel. Entre els guardonats destaquen també la projecció de Pau Cubarsí al Barça femení de futbol pel seu pòquer de títols, Jordi Fernández com a primer tècnic català de l'NBA i Elena Congós a l'esprit esportiu.
Dimarts 28 de gener, 7 minuts passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. Demà es tanca la fase lliga de la Champions masculina, la primera edició d'aquest nou format i la primera vegada que teníem dos equips catalans. Un d'ells, el Girona, tancarà demà una participació europea històrica, un punt decebedora, ja que sense opcions de seguir endavant, havent perdut 6 dels 7 partits que al moment ha disputat, i ho farà demà amb un duel històric a Montilivi, amb les entrades exaurides, contra un dels grans del continent, l'Arsenal, actualment tercer classificat a aquesta lligueta de la Champions i segon a la Premier. Des de fa una estona en parla el tècnic Michel Sánchez, també el jugador del Girona Porto. Escoltem ara Michel.
Y el juego en muchas situaciones se puede mejorar. Entonces, preocupado sí, porque, no sé si lo dije el otro día en rueda de prensa, creo que nuestra idea de juego a veces nos ha, no hemos sabido imponerla. Acabo de hablar en una entrevista que lo mejor que tiene el Arsenal de Arteta es que impone su estilo de juego en casi todos los partidos, raras excepciones, puede ser contra el City, puede ser contra el Liverpool, pero normalmente se juega lo que ellos quieren y nosotros muchísimas veces hemos hecho lo mismo, pero en estos últimos 3-4 partidos creo que ha habido muchos momentos, tanto en Vitoria como con el Sevilla, como con el Rayo, y que no hemos sido capaces de dominar el partido. Entonces, eso sí me preocupa, porque cuando tú vas con un estilo y no se impone, la responsabilidad del entrenador es darle la vuelta a eso para que los jugadores puedan competir con lo que tú les estás diciendo, porque cuando se encuentran otra cosa en el terreno de juego, ahí entran las dudas.
Michel explicant ara com la situació del Girona en els últims partits. Com dèiem, demà aquest Girona-Arsenal, el Girona que havia de perdre 3 partits consecutius, 2 en Lliga i un de Champions la setmana passada a San Siro contra el Milan per un 1-0. Demà aquest Girona-Arsenal a les 9. En canvi, el Barça també tanca demà aquesta primera fase en aquesta jornada unificada, en horari unificat, tots els partits, 16 partits demà a les 9, 18 partits volíem dir, demà a les 9, jugant el Barça juga demà, rep l'Atalanta a les 9, com dèiem, i la resta de la jornada 8 d'aquesta fase, primera fase de Champions, amb especial atenció, com dèiem, als dos equips catalans. Més enllà d'això, ahir es va presentar a la Ciutat de Futbol de les Roses la renovació fins al 2028, en aquest cas, del seleccionador espanyol absolut masculí Luis de la Fuente. El tenis de la Rioja allarga la seva vinculació amb la Federació Espanyola després de portar la selecció a guanyar de forma inesperada tant la Nations League com l'Eurocopa de l'estiu passat. Ahir, a l'acte de presentació d'aquesta renovació, de la Fuente va agrair la confiança de la Federació i es va mostrar ambiciós de cara al que ve. El seleccionador estatal, a més, també va assegurar que no es va plantejar res més que no fos aquesta renovació.
Nunca pensamos en ninguna otra opción. Nunca. Yo quería estar donde estoy. Y agradezco a la Federación Española de Fútbol el esfuerzo que ha hecho por simplemente que esté feliz. Y ahora me siento muy feliz. Ya me sentía, pero hoy todavía más, del trato que me han dispensado y el cariño que me han demostrado más en estas últimas semanas. Y por supuesto, si es que se trabaja siempre bien desde una estabilidad. Afortunadamente, gracias a Dios, lo tenemos ahora. Es lo que necesitamos para trabajar todos con más tranquilidad, con más seguridad. No se puede pedir más. Estoy donde quiero estar, estoy feliz y espero seguir estando aquí todavía muchos años más.
Luis de la Fuente, de moment, que dirigirà la selecció espanyola fins al 2028. La Federació Espanyola també treballa en la renovació del seu cos tècnic i present també a l'acte. Propers reptes, com dèiem, la Nations League d'aquest any i ja preparar el Mundial del 2026 a Canadà, Estats Units i Mèxic. Més futbol, ja us ho explicàvem ahir en directe a casa nostra. El jutjat ha admès a tràmit la querella interposada pel Nàstic de Tarragona a l'àrbitre Éder Mayo Fernández per afavorir premeditadament el Màlaga en el partit decisiu de play-off per pujar a segona divisió. Tira endavant, per tant, la primera denúncia que es fa al futbol estatal d'un club contra l'actuació d'un àrbitre per uns presumptes delictes de falsedat documental i corrupció a l'esport. Escoltem l'advocat i membre del Consell d'Administració del Nàstic de Tarragona, Antoine Jordà.
Pues desde el Nàstic de Tarragona estamos satisfechos, puesto que vemos que el procedimiento judicial pues empieza a activarse. Es un pequeño paso. Los procesos judiciales son muy largos y muy difíciles, pero para nosotros ya es muy importante de que el juez de instrucción haya encontrado como mínimo indicios para seguir investigando tanto en el delito de falsedad documental como corrupción en el deporte. Prudencia, seguir trabajando y el honor de la ciudad es importante el pelearlo, puesto que los acontecimientos que hubieron en ese partido son acontecimientos que no se pueden dejar de esta manera.
N'estarem pendents d'aquest procediment judicial. El Nàstic, en clau esportiva, demà juga els quarts de final de la Copa Catalunya contra l'Andorra al nou estadi, en un partit que es podrà seguir en directe a la xarxa Més a partir de 8:15 del vespre, mitja hora abans, a les 7, l'altre partit de quarts entre Sabadell i Espanyol. A semifinals entraran en escena els dos equips que el curs passat jugant a primera divisió, el Barça i el Girona. I més enllà d'això, volem aprofitar avui, com cada dimarts, per repassar una mica més de calma l'actualitat d'alguns equips catalans després d'aquest cap de setmana. A la Tercera Federació, el Manresa va tornar a guanyar per trencar una mala ratxa i es torna a situar tercer, ara a 8 punts del líder, el Reus Redis. Ràdio Sallent, Clàudia Roses.
El Centre d'Esports Manresa frena la mala ratxa dels resultats amb un triomf suat al camp de la Muntanyesa per 1-2. Tom Diwara va ser el gran protagonista del partit, signant un doblet que va certificar els 3 punts pels vegencs. El xoc va començar amb un domini clar dels homes de Miquel Azparrin. Només havien passat 8 minuts des de l'inici quan Diwara va obrir el marcador amb un gol que feia justícia a la bona arrencada del Manresa. L'alegria, però, va durar poc, ja que poc després Joel Canyaveres va igualar el partit pels barcelonins amb un gol que va fer embogir l'afició local. A la represa semblava que el partit s'encallava pels visitants, fins que Diwara va aparèixer de nou al minut 73 per donar el cop definitiu i segellar el 1-2 final. Amb aquesta victòria, els manresans trenquen una mala dinàmica de 5 partits sense guanyar amb 3 derrotes i 2 empats. Una empenta que ha estat vital per l'equip, però que no es pot apartar de l'objectiu de continuar sumant. Així ho explicava el tècnic manresà, Miquel Azparre.
Es importante sumar, seguir sumando. Nosotros veníamos de no sumar, queremos estar arriba. Al final los resultados a veces parece que acompañan más o menos. Tenemos que centrarnos en nosotros, tenemos que centrarnos en querer ganar cada partido desde el inicio, como es lo que intentamos, más allá del respeto al rival. Y si quiere el equipo que quiera estar arriba, tiene que tener dos cosas. Una es la capacidad de adaptación y otra es la repetición de resultados en victorias. No vale solo quedarnos con que hemos ganado hoy y aflojar la siguiente semana.
Després del partit d'ahir, el CEM Manresa suma 3 punts que el permet escalar fins a la tercera posició de la classificació i reduir la distància amb el líder en 2 punts gràcies a la derrota del Tona per 4-0 a Badalona i l'empat del líder al camp de l'Hospitalet. La següent cita dels vermells i blancs serà diumenge que ve a les 12 del migdia, al camp del Prat.
Gràcies, Claudi. I també en aquest grup 5 de la tercera federació va guanyar diumenge l'Escala. 2-0 al Cué, al Cerdanyola. Els empordanesos voregen la zona de descens i volen mirar cap amunt. Ràdio L'Escala, Ivan García.
La victòria de l'Escala contra el Cerdanyola per 2-0 ha estat oxigen per l'equip i també per l'entrenador Raúl Page.
Es de agradecer, bueno, probablemente en otro club, esto pasa a veces en otro club, igual con esta dinámica, en algún otro momento, pues hubieran prescindido de entrenador. Bueno, yo... Esto pasa y los entrenadores estamos expuestos a estas cosas, no pasa nada, yo sé de qué va esto. A mí, tocamos madera, ¿no? Nunca me han destituido, me ha ido siempre muy bien en el mundo del fútbol, ¿vale? Estamos cosechando muy buenas temporadas, que no es fácil. Para mí también este año es un cambio, ¿no? Porque, bueno, salimos de nuestra zona de confort, es plantilla nueva, que nadie se lo olvide.
En els darrers 3 partits, un gol encaixat. És el porter Jonathan Morilla.
Sí que es verdad que cuando salvas eres el héroe y cuando fallas eres el villano. Al final es trabajo de todo el equipo y lo que te digo, el día a día se trabaja muy bien y los resultados se ven el fin de semana.
L'equip espera fer més punts a la segona volta. Juan Carlos Oliver.
Esperemos que por nuestro bien hagamos más puntos que en la primera, si no sufriremos demasiado. No me quiero adelantar, no quiero ahora con la euforia, pero creo que este equipo no está para quedar ni décimo, ni noveno, ni todo. El que nos ve cada semana lo dice, al final los equipos cuando vienen aquí nos tienen mucho respeto, cuando salimos fuera los resultados nos están acompañando, pero si es por juego, si esto fuera como el boxeo a puntos, creo que llevaríamos muchos más puntos de los que merecemos. Acaba de empezar la segunda vuelta, como dices, y no quiero decir cómo quedaremos, pero yo creo que este equipo está para luchar por cosas bastante optimistas.
De moment, el pròxim partit és diumenge a Tona.
Gràcies, Ivan, i ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El gol més votat ha estat el de Jofre Graells, el davanter del Mollerussa, de tercera federació, amb el 40% dels vots, a superar les dianes d'Eric Paratore del Mollet, de primera catalana, de Miquel Ostrell, del Sabadell B, de tercera federació també, i de Tom Diaguarà, del Manresa. Ara en parlàvem també d'aquest grup 5 de la tercera federació masculina. Ja sabeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor a la nostra enquesta, a la xarxa X, al compte @esportsenxarxa. En bàsquet, avui el Baxi Manresa s'estrena al top 16 de la FIBA Champions League masculina en la primera jornada d'aquesta fase de grups corresponent a 8ens de final. Els manresans en quarts del grup K reben aquest vespre el Nou Congost a l'Aliaga Petkimsport Turk, equip que va superar la setmana passada l'eliminatòria prèvia que el Manresa es va estalviar, recordem, eliminant el Hapoel Holon Israelia. Escoltem el tècnic assistent del Manresa, Pau del Tío.
És important sempre començar guanyant. Els partits de casa en Europa són determinants, no? Poder treure un bon resultat i amb aquesta ambició comencem la segona fase. Ells venen de jugar al play-in, han hagut de jugar una fase prèvia, no, de classificació, i han jugat 3 partits contra Hapoel Holon, un rival també difícil, i bueno, han aconseguit passar aquesta segona fase. Amb això vull dir que tenen ritme competitiu, no han parat de competir entre setmana. I després, com tu ben dius, és un equip que, bueno, té la base de jugadors americans, 7-8 jugadors americans, que, bueno, porten el pes de l'equip, en minuts ja en anotació.
Sobre el rival, Pau del Tío explicava les característiques.
Saber com jugar a l'equip contrari és important, no? I bueno, el perfil de jugador ja fa una mica preveure, i després de l'anàlisi, no? De que, bueno, són jugadors d'un contra un, sobretot els exteriors, tant Russell, número 8, el 13, Tairi, Van Beek, són jugadors que amb la pilota a terra són capaços de generar pels companys i sobretot a buscar cistella. Però també hi ha una altra part, no? De què volem nosaltres, no? De jugar com, amb la nostra identitat, com som nosaltres, tenir clar com són ells, però jo crec que el més important és posar, com sempre fem, l'atenció a fer els nostres detalls, al nostre joc d'atac i defensa, més que com són a l'equip contrari.
Aquest vespre a 8:45 aquest Manresa Petkimsport al Nou Congost. Aquesta setmana, per cert, també tenen cita europea la Penya i el Barça. El Joventut afronta demà Montenegro a la pista del Budućnost de Podgorica a la penúltima jornada de la fase de grups de l'Eurocup masculina, ja sense opcions de ser al play-off, i el Barça visitarà dijous el Buesa Arena de Vitoria per enfrontar-se al Baskonia en la 24a jornada d'Eurolliga masculina. Per cert, ja és oficial, la Final Four d'aquesta Eurolliga es disputarà a l'Etihad Arena d'Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs. 11 dels 13 clubs propietaris d'aquesta competició, entre els quals el Barça, i han votat a favor d'aquesta decisió de traslladar la Final Four a fora del continent. La final a 4 de la màxima competició europea es jugarà del 23 al 25 de maig. En hoquei patins, el capità del Voltregà, Eric Vargas, passarà demà per quiròfan després del fort cop de bola que va rebre diumenge en el partit de l'hoquei lliga masculina a la pista de l'Igualada. A 4-4 va acabar aquell partit entre Igualada i Voltregà. Vargas va sortir pel seu propi peu de pista, però pateix diverses fractures facials. Com dèiem, haurà de ser operat. També diumenge el Pons de Lleida va caure per la mínima a Riazor, a la pista del Liceo, que és segon, 1-0. Tot i la derrota, els lleidans es mantenen quarts i ja pensen a la visita del líder invicte de la setmana que ve, el Barça, al Baris Nord. Ho ha ullit de ràdio, Sergi Guiu.
Si t'agrada la que es viurà a la capital del Segre aquest diumenge al migdia, el Pons Lleida rep a un dels totpoderosos a nivell europeu i, sense cap mena de dubte, el millor equip de l'hoquei lliga en una nova jornada de la competició. Per guanyar el Barça, o per tenir opcions de trobar-li les pessigolles, a la pista el conjunt de Domat ho haurà de fer tot perfecte. També necessitarà del suport de la gent i l'entrenador del Pons Lleida ho té clar.
Un dels factors importants serà l'afició, que l'afició animi durant els 50 minuts. És molt important contra aquests equips els moments que l'equip ho passa malament, que noti que té l'afició al seu costat, que l'ajudi a lluitar aquella bola, a baixar aquella contra, que per les cames costa, i d'aquí pues, donem un crit a l'afició, que vingui animant-se, que vingui a fer costat a l'equip, que crec que estem fent un hoquei atractiu, que perquè la gent es senti orgullosa del que exposa aquest Pons Lleida.
La superioritat del Barça a l'hoquei lliga és evident. El conjunt blaurà no s'ha deixat escapar cap punt i porta 45 dels 45 punts disputats. El Pons Lleida és quart amb 25 punts.
Gràcies, Sergi. I com en el futbol, també tenim millor gol de la jornada en hoquei patins. El més votat ha estat el de Marc Prat, Prato, de l'Olot del grup sud de l'hoquei lliga plata masculina. Amb el 35% dels vots s'ha imposat els gols de Nara López del Manlleu i d'Alexia Bosch del Voltregà, de l'hoquei lliga femenina totes dues, i també el de Martí Casas en la golejada del Reus a Sant Just a l'hoquei lliga masculina de diumenge, en el partit que va retransmetre a la xarxa. Ja sabeu que, com en el cas del futbol, podeu recuperar aquests gols i votar cada dilluns a la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. I aquest cap de setmana, Boita Ull repeteix com a seu de dues de les proves de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya 2025, l'esprint i els relleus mixtos, dues proves que també es disputaran als Jocs Olímpics d'hivern de Milà i Cortina d'Ampezzo el 2026, cita per la qual els participants de l'estació catalana d'aquest cap de setmana podran sumar punts per classificar-s'hi. Dels 15 països que van participar l'any passat a la prova de Boita Ull, aquest any en seran 28, gairebé el doble, amb un augment també considerable d'esportistes que en seran 150. Escoltem a Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat, gestor de l'estació d'esquí, ahir a la presentació.
És un reconeixement, el poder tornar a albergar aquesta Copa del Món significa un reconeixement a la feina feta, al treball que es va fer ja, que es porta fent des de les diferents institucions, amb el territori, per tal de poder donar una bona capacitat d'acollida i una bona també capacitat de desplegament de l'activitat, i per nosaltres encoratja encara més agafar fites més altes. Abans estàvem a l'alcaldessa fent-li broma al conseller de que anés preparant el talonari per esdeveniments i per potenciar els diferents espais que tenim. Tot això queda pendent dels pressupostos, ja estirarem.
També va assistir a la presentació, com sentíem, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, que va posar sobre la taula la voluntat de descentralitzar i desterritorialitzar els grans esdeveniments perquè vol acollir el país.
Bueno, aquesta paraula, que és una mica complicada de dir, que és desterritorialitzar, no? És a dir, que el territori, tot el territori a nivell català, es beneficiï de que els esdeveniments esportius sostenibles, econòmicament sostenibles, mediambientalment, i amb aquesta part social que han de portar, passin a tot arreu, no? Sabem que el motor de Barcelona és molt gran, que Barcelona és molt gran, que ja té aquesta capacitat i estem molt col·laborant molt amb ells per esdeveniments futurs molt, molt importants, però que tot el territori català se n'ha de veure beneficiat també del fet que hi hagi aquesta nova conselleria amb ganes de portar esdeveniments.
Com dèiem, aquest cap de setmana, 1 i 2 de febrer, Boita Ull acollirà les proves d'esprint i relleus mixtes amb àmplia presència catalana. Dels 11 que representen la delegació espanyola, 8 esportistes són catalans, amb Oriol Cardona, per exemple, vigent campió d'Europa i en aquestes proves com un dels candidats a lluitar per la primera posició després de guanyar aquest cap de setmana passat, recordem, a Andorra, els relleus mixtos amb l'andalusa Ana Alonso. I abans d'acabar, també es va presentar ahir l'onzena edició de la cursa Quatre Termes, que es disputarà a la comarca del Baix Camp el 9 de febrer, amb més de 1.500 inscrits ja. BXC Ràdio, Adrià Duc.
La cursa Quatre Termes celebrarà la seva 11a edició el pròxim 9 de febrer i ho farà amb una participació rècord de 1.500 inscrits. Aquest esdeveniment, organitzat per l'Escola d'Atletisme de Mont-roig del Camp i el Club Esportiu L'Areny, dona inici a la 23a Copa Catalana de Curses per Muntanyes. Amb 5 modalitats, marató, trail, express, cadets i caminada, la cursa recorre diversos municipis del Baix Camp, com Mont-roig, Prades, Coll de Jou i Vilanova d'Escornalbou. Enguany destaca el pas per primer cop pel monestir de Sant Miquel d'Escornalbou en la modalitat de caminada. Al llarg de la història de la cursa s'han anat incrementant recorreguts, distàncies i variant les rutes per donar a conèixer zones noves amb l'objectiu principal de recuperar-les per a tots els públics. Més enllà de l'esport, la Quatre Termes és un homenatge al territori, de boscos frondosos fins a terrenys àrids. L'esdeveniment promou el respecte per la natura i la preservació del patrimoni local.
Gràcies, Adrià. I ara sí, un últim apunt. En tenis taula, Miró Ganxets de Reus ha incorporat a la jugadora xinesa Qi Ge, amb la intenció de pujar al nivell i lluitar per la Copa de la Reina. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Miró Ganxets Costa Daurada ha reforçat el seu equip amb la jugadora xinesa Qi Ge, que jugarà fins a finals de temporada a la Superdivisió femenina. Amb 26 anys, Qi Ge debuta a Catalunya amb l'objectiu d'ajudar el conjunt reusenc, que també segueix en competició europea. L'equip busca ser un dels favorits a la Copa de la Reina, que es disputarà novament a Tarragona. Amb una plantilla de qualitat que inclou jugadores com Margarita Pesotska i Natàlia Prosbirnina, els ganxets aspiren a acabar la temporada en posicions europees i lluitar pel títol estatal. Escoltem a Joan Carles Virgili, president del Miró Ganxets Costa Daurada.
La incorporació de la Qi Ge el que fa és consolidar una mica més l'equip per poder afrontar una segona volta que serà molt dura, serà molt difícil defensar les posicions.
A Europa, aquesta temporada encara segueix en competició i el proper 21 de febrer es jugarà el passi als quarts de final on rebran el Son Cladera. Després del 3-2 a Mallorca, tot està per decidir i serà Reus on es jugarà el partit decisiu.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda, és dimarts.